Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge, començam una setmana més, Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Avui celebram el Dia de l'Església Diocesana, una jornada per reflexionar i compartir per tal que la nostra Església pugui seguir anunciant l'Evangeli.
Comencem, idò, i ho farem amb un dels comentaris que es fa arribar la germana Anna Seguí sobre l'exhortació Gaudete Exultate, i avui escoltant la tercera part de la crida a la santedat.
Per a una església majoritàriament femenina, el Papa no pot menys que destacar la santedat de les dones. L'agudesa de la trobada en Jesús, el seguiment fins al peu de la creu i la resurrecció, diu el caràcter d'amor i fidelitat de les dones. El ressuscitat pronuncia un nom, Maria. En aquest nom queden anomenats de manera personalitzada cada ésser humà a la santedat. Vull destacar el valor d'una dona profundament eclesial i santa, Teresa de Jesús. Ella va lluitar per tirar endavant el seu projecte fundacional com a missió orant en l'Església. Va haver enfrontar-se amb dificultats insuperables a causa de la discriminació de la dona a l'Església del seu temps. El seu assoliment i la seva grandesa va ser la confiança en Jesús, fins a veure realitzat allò que li volien impedir. Escoltem el seu gemec curant. No aborrecisteis, Señor, de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Y la seva confianza. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle, que no su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir.
Seguint les catequesis del Papa sobre el sisè manament, aquesta setmana es centra en un dels comentaris sobre l'adultari.
Per més que és un manament referit als esposos, la seva crida a la fidelitat està destinada a tots. És un camí en el qual anem aprenent i madurant la nostra capacitat d'estimar, fins que som capaços de fer-nos càrrec de la cura dels altres.
L'adúlter, el luxuriós, l'infidel, és aquell que no ha passat el jo al nosaltres i busca en els altres la seva pròpia satisfacció sense una trobada fruit de la cuida i de la donació pròpia. El nostre cos no està destinat a ser instrument de plaer, sinó a ser el lloc on es realitza la nostra vocació d'amor.
Han estat, idò, unes paraules del Papa en aquesta catequesi sobre el sisè manament sobre l'adultari. A continuació els hi faim arribar unes activitats que s'han duit a terme aquí a la nostra església menorquina. La nova Unitat d'Innovació i Transformació de Càritas Espanyola ha consolidat un nou pla estratègic en 7 metes que el director de la unitat a Menorca, Biel Pons, i el cap de la unitat, José Luis Pérez Larios, van presentar la setmana passada davant d'un mig centenar de persones de Càritas.
L'acte, que va començar amb unes paraules del senyor bisbe Francesc Conesa, va girar entorn d'aquest programa i els seus principals objectius: l'atenció i l'acompanyament de les persones en situació d'exclusió i vulnerabilitat, la dinamització de la comunitat cristiana en el seu compromís sociocaritatiu, l'impuls de la sostenibilitat econòmica de Càritas, l'avenç cap a una organització que s'adapti al canvi i la col·laboració entre els seus membres, així com la millora de la comunicació i la sensibilització, potenciar la cooperació fraterna en països i persones més desfavorides i impulsar l'economia solidària com a model de transformació social. Per finalitzar la jornada, es va encetar un col·loqui sobre aquestes 7 línies de treball i els assistents van valorar quines accions són necessàries a l'illa i com pot ajudar aquest nou pla, que ha estat el resultat d'una feina col·laborativa de més de 540 persones de llocs i àmbits molt diversos.
Un bon grup dels equips de la Mare de Déu de Menorca van prendre part l'últim cap de setmana d'octubre en unes jornades de formació Nou Impuls i Equips Nous al Mas Boronat de Salomó, Tarragona.
Unes 27 persones de l'illa van participar en aquesta trobada que aglutina equips de Catalunya i Menorca en un ambient ideal que els va permetre gaudir de la bellesa de la natura en estat pur i en un clima de recolliment propici a la reflexió i la pregària. En el transcurs de les convivències, els matrimonis, tant els més veterans com els més novells, van poder retrobar-se amb Crist i amb les arrels del moviment, tot retornant a les fonts per tal de prendre consciència de la importància de la seva missió evangelitzadora, dels reptes que presenta la realitat actual. Les jornades, a més, van comptar amb la presència rellevant de Monsenyor Antoni Vedell, bisbe auxiliar de Barcelona, que va oferir una fonda i amena reflexió a partir del capítol 4 de l'exhortació Gaudete l'Exultate. Un dels moments forts de la trobada va ser l'Eucaristia, a la qual varen proclamar el seu compromís 3 nous equips, integrats per parelles joves, un fet joiós pel seu significat. A la cloenda, la 90ena de persones que s'hi varen arreplegar, amb el cor enfortit per la recàrrega espiritual adquirida, es varen acomiadar cordialment i amistosament, donant gràcies per la grata experiència viscuda i compartida.
El bisbe de Menorca, Monsenyor Francesc Conesa, confirma l'elecció capitular de mossèn Gerard Villalonguellin com a degà o president del capítol de la catedral per un nou període de 4 anys.
El senyor bisbe va donar a conèixer la decisió el dia 30 d'octubre, un dia després de la reunió capitular, durant la qual va oficialitzar el nomenament de mossèn Josep Manguan Martínez com a canonge de la catedral, mentre romangui en l'ofici de rector de la parròquia del Roser. La reunió capitular va servir també per discutir alguns problemes de la catedral basílica, com la dificultat actual d'establir un horari de confessions al temple, com va manifestar mossèn Florenci Sastre Portella. Sastre Portella va posar el seu càrrec de penitencier a disposició del senyor bisbe, que va nomenar per aquest ofici a mossèn Josep Manguan i continuarà com a secretari del capítol catedral.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi feim arribar la nostra agenda setmanal. Curs per a guies turístics.
Primera jornada de formació sobre la història de l'Església menorquina, impartida per Marc Pellicer i dirigida als professionals del turisme. Organitzat pel Secretariat de Pastoral del Turisme, serà dimecres 14 de novembre de les 5 a les 7 d'escapvespre al seminari de Ciutadella.
Conferència sobre Ramon Llull.
El doctor Antoni Bordoi, que és professor de filosofia de la Universitat de les Illes Balears, imparteix la xerrada Imatges i paraules, Gènesi i història de la percepció de Ramon Llull en l'acte de cloenda de l'exposició Ramon Llull, 700 anys de missió. Això serà divendres que ve, dia 16 de novembre, a les 7:30 a Can Saura, al carrer del Santíssim 2, a Ciutadella.
Jornada Mundial dels Pobres.
Dinar de fraternitat amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres, organitzat per Càritas Diocesana. Inclou una visita al Museu Diocesà abans de l'àpat. Serà diumenge, 18 de novembre, de les 11 a les 5, al Seminari de Ciutadella. Per facilitar el transport, es posa a disposició un autocar que sortirà de Mol a les 10 del matí, passant per Lo i Ferreries.
Anem a mirar ara a sentir les paraules, els comentaris setmanal del bisbe Francesc.
Les llamades al banquete. La paràbola del gran banquete presenta tres llamadas o invitaciones que hace a Dios a los hombres. En ellas se refleja la situación que vivió Jesús especialmente hacia el final de su vida pública y aparece también la experiencia de la primera iglesia. El primer convidado al banquete es el pueblo de Israel y de manera especial los líderes del pueblo, los sacerdotes y maestros de la ley. Pero como la parábola explica, ellos rechazan al enviado de Dios. San Lucas especifica las excusas que van poniendo los convidados, las cuales son todas vanas porque todas las situaciones se podían haber previsto y porque una ausencia de unas horas para ir a un banquete no hubiera afectado a los negocios o a los asuntos domésticos. Los grupos oficiales autorizados no quieren aceptar la invitación de Dios. La segunda llamada se dirige al Israel despreciado por las autoridades, a los pobres e impuros del pueblo. Hay que salir a las calles y plazas de la ciudad para buscar a pobres, lisiados, cojos y ciegos. El mensaje es el mismo, venid. Los que se consideraban buenos, los dirigentes del pueblo, se han negado a sentarse a la mesa. Ahora ocuparán su sitio los Zaqueo, los Mateo o María Magdalena. Jesús le había dicho a aquel fariseo que le había convidado a cenar que invitara a los pobres y lisiados porque esos no podían pagarle con ningún favor. A esos quiere Dios sentar a su mesa, porque ellos han acogido el mensaje del reino. Dios quiere festejar con ellos las bodas. Todos ellos se sienten en el banquete, pero dice San Lucas que todavía queda sitio. La tercera llamada se dirige a todos, especialmente a los paganos. No basta con salir a las calles y a las plazas de la ciudad. Hay que salir también fuera de la ciudad e ir a los caminos del campo y a los senderos para llegar a los lugares más remotos. San Mateo habla de bifurcaciones de los caminos. Hay que situarse en las encrucijadas de los hombres para invitar a todos, malos y buenos. Hay que invitar sin hacer distinciones. Los criados no tienen el derecho de juzgar ni de elegir a quién conviene invitar y a quién no, porque la orden es clara, a todos los que encontréis. Conviene anotar que esta actitud de Jesús resultaba escandalosa para sus contemporáneos. La afirmación de que Dios quiere acoger a los pecadores y paganos sonaba a sus oídos como una herejía. La parábola expresa de un modo gráfico aquellas palabras de Jesús: «Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios». Los dirigentes del pueblo ven en esta actitud una provocación a sus ideas y un cuestionamiento de su estatus social y religioso. Pero ellos han rechazado al Mesías de Dios, y ahora Dios prefiere a los publicanos y a las prostitutas. Por eso, dice San Mateo, que cuando escucharon la parábola, los fariseos se retiraron y buscaban cómo comprometer a Jesús.
I això és tot en aquest diumenge.
Com sempre, molt contents d'estar amb tots vostès.
Molt bona setmana.